que sabies que si podies bé i si no, no podies, però que no podies retreure't res. No sé.
Jo no crec que és... O sigui, m'agradaria, no, canvio, m'agradaria pensar això que esteu dient, que es va dosificant i que jugueixi una mica a la carta,
jo,
però...
Jo no sé si es dosifica. Si la dosificació és conscient pensant en el llarg termini, a mi el que em fa l'efecte és que aquest equip ja té una base superior a la de la temporada passada i no li cal anar a...
Se sent amb autoritat.
Sí, amb tantes revolucions per tenir confiança en guanyar els partits.
Home, i que vens d'un calendari...
Guanyar per inèrcia, gairebé.
I que vens d'un calendari complicadíssim a fora de casa des de fa 2 anys, gairebé, que no recordàvem ni per on s'entrava el Camp Nou, i arriba al Camp Nou contra l'Oviedo, entre Champions i Champions, doncs... Ostres, jo crec que jo ho entenc perfectament i no tinc cap dubte.
Però no, Rafinha avui, si no ha jugat el seu millor rendiment, no és per una qüestió que hagi triat jugar ell menys, no?
No, perquè... no sé, ha estat imprecís, no?
Sí, però no ho ha triat ell. Sí,
Rashford estava convocat avui?
Sí, sí.
Sí, era la banqueta i no sortia ni a escalfar-se.
Rafinha ha encadenat 2 partits de baix to, que no és... Jo crec que sí que s'ha regulat una mica. Jo,
venia de la Supercopa de
les dades del Barça, diu que dels 3 de dalt, però vaja, amb Lewandowski i Lamine Yamal tampoc no té gaire mèrit que sigui el que té més esforços d'alta intensitat. No sé quina és la diferència, però vull dir que sempre serà el que més penqui,
sí,
encara
però,
que...
El que vull dir és que no està notablement per sota del millor Rafinha.
Doncs aleshores és una percepció subjectiva i
jo crec que l'acompanya menys l'equip, això sí que ho crec, i aleshores l'efectivitat de la pressió pot ser que no sigui tan
però quantes pilotes ha perdut en situacions de fàcils, de passades obertes, de... O sigui, ha estat molt incòmode en pilota, o sigui, no sé. Bé, escolta'm, us ho compro. Partit per tancar, el Garri és la nostra llum, mínim, sí. Com és allò, serveis mínims, i ara a la Champions
League. Represa de la normalitat.
Parlem de Lamine Yamal una miqueta, va, que què, el gol us ha agradat molt?
Sí, per mi, a mi m'agrada més gols amb més accions tècniques encadenades. Aquí hi ha una acció tècnica difícil, acrobàtica, és un molt bon gol, és espectacular. Però, home, si m'hagués de quedar amb un gol de Lamine, el de les semifinals contra l'Inter l'any passat està per sobre.
Va, Laia, què t'ha semblat la mitja xilena?
Home, està molt bé, a mi m'ha agradat, tot i que és veritat que a mi aquests gols plàstics a fotografia final m'agraden, però m'agraden més els que deia el Campos, els altres, que ve d'una jugada llarga,
si li trobarem
que et deixa 3 a terra, aquests, llavors fot un xut fort, saps? Aquests gols que acaben així explosius m'agraden més que aquests que són plàstics.
A tu, Garri, t'agrada més el d'avui.
Garri, el plàstic què?
Home, és a dir, però és que a mi avui m'ha semblat sensacional perquè, a més, dins del partit d'avui encara pesa més això, un partit tan encallador.
Home, has tingut alguna cosa per quedar-t'hi, no? El dia de l'Oriol, la xilena de Lamine.
Clar, és a dir, aquest partit hauria passat sense pena ni glòria per sempre. Doncs mira, doncs avui ja tenim un element per recordar el Barça-Oviedo.
I aquesta mentalitat que té per sortir després d'una primera part fluixa i dir, va, ara m'ho poso i mitja horeta.
Clar, és que ens ha escoltat, t'ha dit, hòstia, estan dient que estic més fluix que Hassan, ara veuràs tu. I ho fa en el moment, en el punt just, amb un golaç, no sé, jo
és
crec que és una actuació bona.
És diferencial, és el que té els cracs, que en algun moment el poden canviar el partit.
Sí, però hi ha cracs a vegades que desapareixen del tot i no són capaços de fer aquest clic a la mitja part.
Però no acostuma a desaparèixer a la mitja, no? És un futbolista que assumeix molt de voluntat.
Per això,
és a dir, que realment, que quan les coses es posen...
Però a vegades quan et frustres hi ha gent que s'enfonsa en la frustració.
Exacte. Sí, però
i
que Lamine
no.
Potser es frustraria en la reiterant l'error, diguem-ne. Però no és algú que defuig del focus, diguem-ne.
No, però que vull dir que és que ni tan sols s'enfonsa en la frustració. Que és que jo crec que una cosa que té bona és que és capaç d'encadenar accions on et supera el rival i que surts de la segona part com si fos un partit nou i el rival fos un altre. I de cop i volta passa a ser molt superior a Javi López, a desequilibrar tot allò que a la primera part no sortia.
Ha fet un reseteig a la mitja part.
Clar, exacte. I això jo crec que és molt difícil... en els futbolistes, i ell té aquest punt d'inconsciència, no sé com li voleu dir, que no s'encalla allà, diu, escolta, no me'n recordo ni què ha passat a la primera part, comencem la segona, surt, anima el públic i diu, això ho canviarem.
Això és inconsciència o capacitat, no?, de fer això, de tornar a començar i d'oblidar-te ràpidament del que ha passat a la primera part i dir, vinga, va, tornem a començar, que això sí que és difícil.
Perquè físicament, això també hi ha un altre punt, que les molèsties aquelles que arrossegava, doncs segurament les ha superat, vull dir, es troba en un altre punt, perquè fins ara és veritat que mai s'amaguen, però a vegades, quan tenia molèsties, ho ha intentat i no li sortia.
Flick, però la roda de premsa ha separat les dues parts, oi, també?
Sí, molt. Quan li han demanat,
oi que sí, Laia?
Preguntant
sí.
A Lamine, mira, ja dic.
No, sí. Dic, li han preguntat per Lamine i ha dit que la primera part tenia intensitat i creava, però que la segona ha estat quan ha trobat el lloc per marcar diferències.
Vosaltres, bé, doncs... vosaltres no voleu a Cancelo com a soci, de Lamine?
No, jo no.
Funciona molt bé Koundé, eh?
Koundé no, jo voldria veure.
El que passa és que Koundé ara està... La barreja, la química entre tots dos ja era bona la temporada passada, però crec que va a més, i Koundé està detectant sí, molt bé els espais interiors, quan els ha d'atacar... Bé, en partits importants, evidentment, sí. no ho tocaria.
És curiós perquè és una química que d'entrada no pensàvem que podia ser, però clar, de tants partits, des de l'experiència, no hi ha qui l'entengui millor ara, quan desplegar-se, quan venir en curt, quan anar per dintre, a la segona part amb Koundé, de seguida en la primera jugada Koundé ja ha arribat a fer una centrada lateral, recordeu? La primera jugada de la segona part.
Sí, que anava per Lewandowski.
Sí. I la veritat és que el francès ho ha millorat. Qui el compra com a company de Lamine Cancelo?
Jo, bé, evidentment, jo perquè ho plantejo.
A tu t'agradaria veure'l en algun moment.
Però com a alternativa a Koundé, no? Vull dir, com una cosa més.
No ho sé. És a dir, què passa? És a dir, jo crec que Cancelo, si és capaç d'agafar ritme, és un futbolista que tècnicament, ostres, es podria associar molt bé.
Té molta qualitat, és veritat, però ara mateix, si no passa res... Koundé està molt consolidat com a lateral dret.
No dic home. Com a titular, Cancelo. Dic que m'agradaria testejar aquesta possible societat, perquè tècnicament jo crec que
descansi,
hi ha més potencial.
Salvacete.
Però jo crec que hi ha més potencial. Una societat, diguem-ne. No, Lamine no creus... Cancelo...
Sí, clar.
Però
després
altra...
fem canvi defensa-atac, perquè, clar, el potencial que veus ofensiu, tu no veus aquí un... O sigui, el que treballa...
Un forat defensiu, sí.
Clar, és que el que treballa a l'esquena de Lamine, moltes vegades ha treballat per Lamine i per ell, eh?
No, sí, ja ho entenc. També és una qüestió de compensar-ho amb l'equip. És a dir, no cal que només... El que vull dir és que és un escenari de dos futbolistes tècnicament molt bons que es poden associar, a més, amb Olmo, amb Pedri, que pots generar allà un espai, un ecosistema tècnicament molt potent.
Ja es coneixen de la temporada que Cancelo va estar aquí. Lamine ja va ser titular aquella temporada en molts partits, sobretot a partir del mes de gener. El que no recordo és que coincidissin gaire a la mateixa banda, perquè va ser aquella temporada que es va lesionar Valde i que Cancelo sobretot ocupava la terra esquerra.
Jo trobo més contra natura, ja entenc que funciona i que té recorregut, però posar-lo a cama canviada quan parlem d'amplitud, perquè és un futbolista que a cama canviada amplitud en donarà poca. No ho sé.
Home, no, amplitud en dona molta. Té centrada amb l'exterior, amb el City va donar amplitud a aquesta banda esquerra.
Sí, però jugava molt per dins, també. Rendiment. És a dir, te'n donarà més un esquerrà que no pas un
sempre, dret. No sempre. Jugava molt per fora. O sigui, jugava a vegades per dintre, però sobretot jugava per fora. I a vegades Guardiola li donava tota la banda. Bé, ficava l'extrem per dintre i jugava amb ell per fora. Però vaja, ja seguirem discutint un altre dia sobre Cancelo. Bru, tira.
Garri, si tinguessis tants Èrics Garcies com volguessis, a quantes posicions, i a quines, el faries jugar de titular?
Que vaya pregunta.
Imagina't que tens Eric clonat. Seria titular més d'una versió d'Eric?
A la vegada, és a dir, podem posar-ne uns quants al camp. Home, un parell, potser, però vaja.
Quins? No n'hi ha tants, és a dir... tantes posicions obertes. Quina?
No, home, de central... És a dir...
De central una, val. Titular, què més titular? On més seria titular?
Bé, titular, clar, no, titular no. I com a recurs, si en tinguessis un parell, el podies donar a la central i al mig. Ja, eh?
No, com a titular?
No, com a titular de central, no.
I prou?
Sí, jo crec que sí.
Molt bé, val. Sí. Segona.
Laia Tudel, si fossis ja a la porta, preferiries caure a vuitens de Champions o que plogui cada dia de partit fins a les eleccions?
Que plogui pedra cada dia, si cal, fins a les eleccions, evidentment.
Encara vaig xopa, eh, però.
Encara vaig xopa, però tant és.
Però dit, tant si és, posis la porta, si posis l'aia, també.
Escolta, aviam si plou cada dia i t'eliminen a quarts en lloc de vuitens. Seria un bon negoci.
No, tercera. Malament, també.
I acabo amb la Mireia, que li interessa aquest tema. Mireia, preferiries guanyar Lliga i Copa aquest any i Marc Cassador marxa del Barça per sempre, o guanyar la Champions i que marxi Marc Bernal?
Guanyar la Champions. Guanyar la Champions.
Guanyar la Champions.
Sents guanyar la Champions, ja penses en el que ve després.
Cedit, Mireia, cedit.
Sí, sí, sempre, sempre cedit, perquè va ser de cas.
Cedit i que torni. Va, al Mussol.
La TVT a Catalunya Ràdio.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Primera part molt dura, l'Oviedo tancat, quina tortura. Sense Pedri, amb el rival xapat, el partit està força trabat. No trobem profunditat, falta intensitat. Rafinha la té a finals de la primera meitat. Quan Lamine Yamal posa la segona, ho nota molt al Barcelona. Per fi, el Barça fa el primer. Olmo, molt bé, amb un tret certer. El segon de Rafinha, amb un toc suau. Dos gols d'una tirada. El canvi d'actitud de Lamine és clau. L'àrbit va amb ells cada vegada. Plou i es mulla la colerada. La TDT ben remullada. Lamine fa el tercer. Quina qualitat. Aquest jugador serà una barbaritat. Bona tarda ha quedat pels culers. I ara, dimecres, ha quedat dels vuit primers.
Gràcies, Guillem.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat,
el Barça es manté líder a primera divisió amb un punt d'avantatge respecte al Madrid. Ha guanyat per 3-0 avui, un de Dani Olmo, un de Lamine i un de Rafinha, per mantenir-se dalt a la Lliga i per esperar la Champions. Tornem dimecres, últim partit de la fase Lliga, una nit emocionant de futbol, de ràdio, de classificacions, de baraixos, per intentar que el Barça sigui entre els 8 primers i s'estalviï una eliminatòria de repesca que agrairà. Us hi esperem dimecres. Ara tot gira. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. Pots parar?
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14.
encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí com una persona com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar aquí.
Pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. CaixaBank patrocina aquest programa.
El Barça ha regulat esforços i li ha anat bé. Partit que ha acabat caient pel seu propi pes. Gestionar els esforços a aquestes alçades de temporada és clau. Si es vol guanyar la Lliga, la Copa i, per què no, la Champions, això s'ha de cuinar a foc lent i mesurant els esforços. I en això és important, Flick, gestionant els recursos, però també els jugadors sabent decidir quan toca accelerar i quan assegurar abans que brillar. Dit això, com n'és de llarga la vida sense Pedri?
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda, 7:45 tocats i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, edició de butxaca del Tot Gira per mesurar la lluita pel títol de Lliga, tancada entre Barça i Madrid. Ahir el Madrid va guanyar Villarreal, el Madrid reacciona, però el Barça avui ha respost. Un partit a les portes de l'última jornada de Champions en què el Barça dimecres contra el Copenhague es juga el pas al top 8, vital per estalviar-se una eliminatòria. Però també Tot Gira en bàsquet. Ara comença el Barça-Tenerife, clau perquè si guanya el Barça s'assegura ser cap de sèrie l'Uni Girona i l'humor dels minuts escombraria per rematar. Comencem!
Això és el Tot Gira, des del 2004, amb David Clopés.
Lamine Yamal rep la pilota, la rematada i el gol! Grans accions del crac blaugrana.
Cau pedra damunt la gespa i la graderia del Camp Nou. Final del partit. El Barça, enmig de la pluja, de la pedra, del fred i del vent, ha acabat guanyant un partit que havia començat amb sol i que ha acabat amb gols.
Tot gira amb el Marçal Turó al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall i el Manel Gil al control central i el Sergi Camps de Vistaire i el control de xarxes. Què tal, Sergi?
Molt bé, bona tarda.
El Barça resol avui la segona part, un partit espès i que es podria haver enverinat, però que finalment ha sabut gestionar amb pluja, amb pedra, en un Camp Nou sense xopluc. Ni la porta a la llotja se n'ha salvat. El Barça no ha brillat, s'ha mullat, però ha fet la feina i recupera el lideratge que ahir li va prendre momentàniament el Madrid guanyant a Villarreal. Sergi, m'ho veurà en aquestes xarxes, sí. x.com/totgira, i demanem pel que no hi és per Pedri, que ja sabeu, el tindrem un mes de baixa.
Sí, la pregunta és una pregunta que heu de completar una frase. El Barça sense Pedri, punts suspensius, quatre opcions, té bones alternatives, galons per Marc Casadó, patirà o oportunitat pel Madrid. Guanya amb el 47% l'opció patirà, però la segona més votada amb el 37% és galons per Casadó. Enquesta oberta al nostre perfil de X, @totgira.
El que deia més, Sergi, avui l'Aiguat, que ha caigut als últims minuts del partit, ha posat a prova el Camp Nou en plena remodelació. Sí. Pràcticament ningú pot estar en aixopluc.
i ni la porta s'ha salvat. Tenim imatges a x.com/totgira.
Sí, imatges de la llotja del Camp Nou doncs, inundada, i també deixen fer esment a les imatges de la tribuna de premsa. Entreu al nostre Twitter, @totgira, el nostre partit de X, també al compte de X de la TDT, i veureu que això als oients també els agrada una mica veure patir els radiofonistes. Veureu el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, la Mireia Ruiz, la Laia Tudel patint al Camp Nou mullats. Ho han explicat ara, que estaven tots remullats, les imatges a les xarxes del Tot Gira i de la TDT.
Cap a casa, la gent de la TDT, abrigar-se, una bona dutxa i cap al llit. Per cert, la previsió meteorològica de la setmana que ve a Barcelona és incerta, però ara mateix encara és aviat per saber si tornarà a ploure. Dimecres torna a haver-hi partit al Camp Nou a les 9, aquest partit contra el Copenhague a la Champions. El Meteocat dona una probabilitat mitjana de pluja per aquell dia. Per tant, no es descarta que torni a ploure durant el Barça-Copenhague, tot i que, vaja, encara és aviat per poder-ho confirmar. Ara, de seguida, seguim parlant d'aquest Barça. Parlarem també del partit de dimecres a la Champions. Abans, esport en directe. Ja us sabeu que a la primera divisió, a 7:15, ha començat un partit a Anoeta. Juguen Reial Societat i Celta.
Sí, partit al descans. Reial 1, Celta 0. Alerta, però, que la Reial juga amb un jugador menys.
Dos equips a l'alça, eh? Recordem-ho. El Celta, que és 7è a la classificació. La Reial, que amb aquesta victòria situaria 8ena, si acaba confirmant-la, amb 27 punts, i, per tant, quedaria ja tocar a prop de les places europees, que ara marca el Betis amb 32 punts. Recordeu que el Betis juga a les 9 de la nit al Camp de l'Alavés, partit important perquè, en cas de victòria, el Betis podria superar la classificació a l'Espanyol, que ara mateix encara és 5è. Després de perdre ahir a Mestalla, l'Espanyol és 5è amb 34 punts, dos menys en té el Betis, 32. El Celta es quedaria amb 32 i la Reial, com dèiem, pujaria, si acaba guanyant a Balaïdos, amb 27 punts a la 8ena posició. Perdó, a Anoeta, que és on s'està jugant el partit. Més coses, segona divisió, tenim un partit entre Saragossa i Castelló.
Sí, també el descans, empat a 0.
En futbol internacional destaca un bon partit a Itàlia, el Juve-Nàpols, que deu ser ja el tram final.
Juve 1, Nàpols 0, en queden 14 pel final, després tancava la jornada un Roma-Milan, i alerta perquè del futbol internacional la notícia grossa és la derrota de l'Arsenal a la Premier per 2-3 contra el Manchester United, un duel entre històrics. Gol final de Cunha al 2-3 al minut 87. Amb aquesta derrota, els de Mikel Arteta tenen 50 punts. El City i l'Aston Villa, segon i tercer, ja en tenen 46, per tant, a 4 del conjunt de Londres.
I avui és dia de bàsquet. Avui es tanca la primera volta de la Lliga CB. Ja sabeu que pràcticament ho tenim tot definint de cara a la Copa. Demà hi ha sorteig, però queden alguns petits detalls, com, per exemple, que el Barça confirmi que serà cap de sèrie, que ho té pràcticament a tocar. És virtualment cap de sèrie, però ho ha de confirmar. Barça-Tenerife, acaba de començar el partit al Palau Laugrana, partit que seguirem amb el Joan Fitó. Hola, Fiti.
Què tal, clubers? Bona tarda.
Tot just comença el partit. De moment, Tenerife per davant, eh?
Sí, guanya de 3 al Tenerife, 4 minutets des de començat aquest partit. El Barça, que ve de jugar dos partits entre setmana, et diria un punt mandrós, com el dia.
A veure, explica'm bé el tema de la classificació. Si el Barça guanya, és cap de sèrie. Això és així, oi?
Això és així. Si el Barça guanya, serà cap de sèrie, serà tercer. I hi ha una altra variable que està en joc a l'Unicaja Ucam de Múrcia, quan Panther anota el triple i empata 9. Si l'Unicaja guanya aquest partit, tant se val el que faci el Barça avui contra el Tenerife, que també serà cap de sèrie.
Doncs de moment guanya, però ho fa més d'un punt. Unicaja 72, Múrcia 71. Queden 3 minuts per acabar el partit.
El partit acabarà abans de que s'acabi, òbviament, el del Palau. Sí. Ha començat a les 6 de la tarda, per tant, si guanya Unicaja, el Barça tindrà ja la feina feta, però bé, igualment, pensant en classificació, en aquesta remuntada de l'equip de Xavi Pascual, avui important guanyar el Tenerife, que és un equip complicat, Fiti?
Sí, és un equip molt veterà, que juga molt bé a bàsquet, una idea molt clara de joc, i que les dues últimes vegades que s'ha enfrontat al Barça l'ha pogut guanyar. Va perdre el Barça, ho recordava avui l'Oriol Rodríguez, als quarts de final de la Copa de l'any passat contra el Tenerife. Per tant, és un rival important i que segurament avui li posarà les coses complicades al conjunt de Xavi Pascual.
Deia el Joan, partit mandrós, i és normal pel Barça, que ve de doble jornada d'Eurolliga, això sí, amb dues victòries. Dimarts, victòria davant del Dubai, i divendres, davant l'Asbel, dues victòries que permeten al Barça també ser la part alta de la classificació de l'Eurolliga. Bona entrada, per cert, al Palau.
Sí, està prou ple. Sí que és veritat que l'anella superior, aquestes grades superiors, no estan del tot plenes, però el lateral i el que és la tribuna, avui en presència de Jordi Trias, de Juan Carlos Navarro i tots els responsables, doncs està bastant ple.
Molt bé. Recordeu que la penya ha jugat abans i ha acabat perdent a la pista de Baskonia. Baskonia 87, penya 77. Aquí també és important veure com s'acaben repartint l'última plaça, oi, de Copa, Joan, que és la que queda per assignar.
Sí, en principi serà, si no hi ha un daltabaix molt gran pel Tenerife, perquè en té prou el conjunt canari en perdre de 65 punts avui al Palau. Per tant, és virtualment classificat el Tenerife. En cas de que perdés de 65 o més, el qui s'hi classificaria és el Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnau.
Ara mateix sembla difícil que no canviïn les coses respecte al que tenim, és a dir, que Madrid, València, Barça i UCAM, en principi UCAM, seran caps de sèrie, demà el sorteig, i que Baskonia, Unicaja, Penya i Tenerife seran els altres quatre equips que entraran al sorteig i que, per tant, s'enfrontarien a aquests caps de sèrie. És a dir, la Penya li pot tocar al Barça, al Madrid, al València, i veurem si l'UCAM o Baskonia. Aquí queda per definir si UCAM o Baskonia seran cap de sèrie.
Tot això, deixem explicar-ho, ve condicionat perquè es va ajornar un Gran Canària-Baskonia per una borrasca a les Illes Canàries. Per tant, aquest partit es jugarà en cas de que tingui incidència, que ara ja la tindrà perquè ha guanyat avui el Baskonia, per aquest cap de sèrie jugarà el 8 de febrer. Per tant, la Penya o el Barça no sabran aquest rival, en cas de que els hi toqui Baskonia o Camúrcia, fins al dia 8 de febrer.
Molt bé. Marcador ara mateix al Palau?
3:43 per acabar el primer quart. Perd una al Barça, 13-14.
Tenim més bàsquet, per cert. Lliga femenina. A Fontejau avui tenim en Xevi Soler. Què tal, Xevi?
Molt bé.
Uni Girona-Gran Canària, segurament el partit més fàcil que li podria tocar a priori a l'Uni Girona, perquè juga contra el Cué.
Ja fa 30 minuts que ha vist
ja
minuts
decidit,
de les escombraries.
No?
En aquest partit. I ara és una llàstima. A veure, primer, si tu, un marcador, falten 5 minuts pel final. Uni Girona 91, Gran Canària 54. La pallissa és brutal, però fins fa res la projecció era d'aconseguir la màxima anotació històrica de l'Uni en tota la seva història. Era de 109 punts, en duia 85 al final del tercer quart. El que passa és que, clar, el que ha fet Iñez ara és fer sortir a les joves del planter i ara el partit s'ha aturat una miqueta. Segurament no hi haurà rècord, però espera, espera, perquè ara Erika Carter se'n va en solitari i anota el punt 93. 109 és el rècord històric de l'Uni Girona a la Lliga. Falten 4:35, 93-54.
Per cert, l'Uni que seguirà segon amb sí. 16 victòries, dues derrotes, i quedarà una victòria del líder Saragossa, que aquest migdia ha guanyat el seu partit contra Jairis i segueix líder intractable amb 17 victòries, tot just una victòria més que l'Uni, que és a punt d'aconseguir la seva 16a victòria. Per cert, l'Uni Girona que la setmana que ve té un partit important perquè, segons com, podria ja confirmar el seu bitllet per la final a 6 de l'Eurolliga.
De fet, si tu mires avui les rotacions d'Iñez, tot està pensant per aquest partit. Ha jugat Koulibaly, que és una notícia espectacular. Està jugant en comptagotes, no juga més de 3 minuts seguits, i tot i això, 15 punts ja ha fet la Maliana, que encara que no estigui al 100% serà una cosa importantíssima per aquest dimecres. Per l'únic Carolo, el Carolo de França, que és l'últim classificat del grup de l'Eurolliga, que ja no té opcions per la següent fase, i l'Uni si guanya i es combina amb la victòria del Praga, que juga a casa contra l'Esquia, un resultat més que probable, podria suposar un fet històric, que és que l'Uni vagi per primer cop a la fase final de l'Eurolliga.
Molt bé, doncs de seguida vinc amb tu a Fontejau i rematem el partit, aquesta victòria de l'Uni, també passem pel Palau, però abans parlem de nou del Barça. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui no hi era Pedri, avui tocava fer gestió de recursos. Flick ha remogut la banqueta pensant en el partit de dimecres a la Champions.
Partit molt important. Avui, si ens fixem en els minuts, Flick ha dosificat jugadors. Mira, jugadors titulars que avui han estat suplents, com Valde, Fermín i Koundé. Valde ha estat suplent, ha jugat 30 minuts, igual que Fermín. Koundé n'ha jugat 45 i Rafinha i Lamin sí que han estat titulars, però Rafinha n'ha jugat 60 i Lamin doncs s'ha perdut els últims 10 i n'ha jugat 80. De Jong avui sí que ha jugat tot el partit, sabent que dimecres no podrà jugar, recordem-ho, contra el Copenhagen, perquè està sancionat, per tant, descansarà. I mirant a l'infermeria, David, sense Pedri, insistim, durant un mes, podria tornar contra el Llevant però estem parlant ja del 22 de febrer. Ferran sí que està previst, en principi, que torni dimecres a la Champions contra el Copenhagen. Insistim, no hi serà De Jong perquè està sancionat, i a Gavi se l'espera en principi fins a mitjans de febrer, però ja va dir Flick ahir que no forçaran.
Un mes sense Pedri. Avui s'ha notat. Avui us estem demanant a x.com/totgira que ens digueu com veieu la vida sense Pedri.
Té bones alternatives al Barça en qualsevol cas. Galons per a Marc Casadó. Patirà o oportunitat pel Madrid. I ara mateix aquesta enquesta oberta al nostre perfil de x@totgira té un empat tècnic amb el 42% dels vots. Empaten Galons per Casadó i Patirà.
Falten 17 jornades pel final de la Lliga i la lluita pel títol està molt tancada. Barça líder, 52 punts. Madrid segon, 51. El tercer és ara l'Atlètic de Madrid, després de guanyar avui 3-0 el Mallorca i aprofitar la derrota ahir del Villarreal davant del Madrid. Això sí, l'Atlètic és a 7 punts del Madrid i a 8 del Barça. Arbo, tram important de la temporada, quin calendari li espera al Barça i al Madrid?
Mira, no... És un calendari gaire exigent ni pel Barça ni pel Madrid. És veritat que el Barça té el partit de Copa, té un partit més que el Madrid, perquè hem mirat des d'ara fins al mes de març, per tant, també durant tot el febrer. El Barça ha de jugar contra el Copenhagen, l'Els, l'Albacete, el Mallorca, el Girona i el Llevant. Copenhagen dimecres a la Champions a casa, l'Elge fora, l'Albacete aquest partit de Copa fora dimarts, dia 3 de febrer, i després a la Lliga Mallorca a casa, Girona fora i Llevant a casa.
El Madrid no té la Copa.
I el Madrid no té la Copa.
Tindrà una setmana neta, que és aquesta que el Barça juga al camp de l'Albacete.
Exacte. Té el Benfica ara a la Champions, que juga fora, i després a la Lliga, 4 partits, el Rayo a casa, el València fora, la Reial a casa i l'Osasuna fora.
Bé, el Madrid ahir tenia un partit difícil a la Ceràmica i el va tirar endavant. Orfeo Suárez, Madrid, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tinc un dubte, Orfeo. El Madrid ja era de tornada o és un miratge el que ha passat en aquest partit i el partit de Champions contra el Mónaco?
Home, s'ha d'esperar, no? Però una mica de tornada sí que... Jo diria que sí que hi és, no? Sobretot perquè el partit d'ahir era molt, molt important, diguéssim que era el test, no?, una mica important que tenia l'Arbeló a la Lliga, i bé, i l'equip va tenir una resposta, jo diria, competitiva i amb el mateix argument de sempre, no?, que és l'Mbappé i aquesta recuperació del Vinícius, que clar que pel Madrid és un jugador clau. Jo sí que et diria que jo vaig veure més canvi, encara que potser el partit no era d'un compromís tan alt, davant el Mónaco, no? Perquè encara que el Mónaco, doncs, defensivament no va tenir, diguéssim, duresa, no va ser un equip ferme en defensa, marcar 6 gols a la Champions no és fàcil, i l'equip va tenir intensitat, els jugadors es van posar diguéssim, d'una manera que no havíem vist feia temps, i bé, si juntes els dos partits, doncs, és una mica un canvi de tendència, no? Necessitem més partits per veure com està el Madrid, però quan parles del Madrid no parles del Barça, no? Quan el Barça està en una crisi, normalment necessita recuperar el seu joc per sortir d'aquesta crisi, i això normalment porta temps, no? El Madrid és un equip emocional, no? Hem parlat altres vegades, pot passar de 0 a 100 en un partit, no? I després de la declaració que va fer a la Ceràmica a l'Arbeloa, que va dir que no podia anar en contra de la naturalesa dels jugadors, estava bastant clar, no? Diguéssim, a partir d'ara jugarem com juguen els jugadors. Com? A córrer, a córrer i a córrer.
Però escolta,
no?
Aleshores m'estàs dient que el problema amb Xavi Alonso era només de la intensitat de la feina de les estrelles?
No, el problema amb el Xavi Alonso era que el Xavi Alonso volia fer una transformació futbolística del Madrid, és a dir, volia jugar una mica com jugar al Barça, no? Jugar a camp contrari, pressió molt avançada, avançar els centrals, i això bueno, suponia normalment parlar molt amb els jugadors, donar-los moltes instruccions, fer jugar els jugadors de vegades en posicions que no volien, i això doncs, va crear, diguéssim, una mala atmosfera. Si això li juntes, que quan el Vinícius va muntar el numeret que va muntar en el Clàssic, doncs el club es va posar més de part del jugador que de l'entrenador, a partir d'aquí ja, diguéssim, ja va anar tot malament i tot malament, no? De fet, l'Arbeloa ha arribat, ha parlat, ha fet una declaració d'amor per al Vinícius, ha parlat molt, molt bé dels jugadors, i a partir d'aquí jugarà, perquè ho entenem, serà un Madrid més Ancelotti que més Xavi Alonso, és a dir, serà un Madrid per córrer, que és la naturalesa dels jugadors del Madrid, com va dir l'entrenador, i diguéssim, l'assignatura cal aprovar l'Arbeloa és normalment tenir més seguretat defensiva amb les baixes que té, no? Però el Madrid que veurem d'aquí en endavant serà aquest Madrid, que és un Madrid perillós.
Tu sempre ho has explicat aquí al Tot Gira, n'hem parlat, que el Madrid té un problema al mig del camp, en la direcció, sobretot després de la marxa de Kroos. Tu creus que li donarà amb aquest mig del camp per competir-li la Lliga al Barça fins al final i per ser també competitiu a Europa, a la Champions?
Jo crec que no, però això també dependrà una mica del Barça, no? És a dir, si li dones oportunitats, és a dir, la derrota del Barça en Anoeta pot passar, no? És un camp normalment difícil, encara que la Real, amb el nou entrenador, doncs està revivint, però encara que no estigui en un bon moment, doncs sempre et pot passar. El problema és que va escollir un mal dia per deixar de fumar el Barça, no? Perquè li va donar l'oportunitat al Madrid de retallar en un moment molt, molt crític pel Madrid. Aquesta és l'avantatge que al Madrid no li pots donar. No li pots donar, perquè encara que estigui mort, és un equip que ja ha demostrat a la seva història, no?, que pot revivir en la pitjor situació, no? Si tu li dones aquest marge, doncs en un moment que hi havia a Madrid molt debat, moltes crítiques, no només a l'equip, a l'entrenador, també al Florentino, cridant a l'estadi, et poses a un punt, doncs, diguéssim que un punt és una trepitjada, no? I aquesta és l'avantatge que és perillosa si es redueix molt con respecte al Madrid. Jo crec que el Barça és bastant favorit a la Lliga perquè és un equip més regular i normalment la Lliga la gana l'equip més regular. Però, bé, no, que no es produeixin masses trepitjades perquè el Madrid hi serà al darrere. I, en canvi, a la Champions sí crec que serà un equip a partir d'ara més competitiu perquè té el que passada aquesta primera fase el que has de tenir per jugar a la Champions, que és un gran porter i un gran davanter, no? Amb això, a doble partit, doncs pots guanyar molts partits, no? És a dir, que ara s'ha de veure una mica, s'han de tenir una mica de més perspectiva, no? No només la del partit amb el Benfica, que el Benfica està, diguéssim, en un mal moment, i el partit quasi més que competitivament el que té és el morbo de la retrobada amb el Mourinho, no?
Això és el que t'anava a dir. Teniu ganes de tornar a veure Mourinho a la sala de premsa del Bernabéu? Ah, no, que serà a Lisboa. Bé, en aquest
serà,
cas,
serà
a la sala
Lisboa,
de premsa...
No,
a la sala de premsa però... Però vaja, tornareu a tenir contacte amb ell. Teniu ganes de veure'l o no?
Clarament.
Hi ha hagut una mica d'enrenou, perquè l'altre dia, i crec que s'ha mal interpretat, va fer una declaració on deia que no entenia els entrenadors que els col·locaven sense experiència, i molts van pensar que es referia a Arbeloa. I el cert és que la pregunta que li van fer a la roda de premsa, no sé quin partit es tractava, no estava parlant, no li estaven preguntant per Arbeloa, sinó en aquest cas, Arbós, ajuda'm...
Li van preguntar per Spalletti. A la Juve. I ell va dir que el que li sorprèn no és que Spalletti entreni a la Juve, sinó
però
que
entrenadors que no tenen experiència
doncs agafin equips grans.
I algú va pensar que es referia a Arbeloa, però bé, no està tan clar que ella s'estigui referint a Arbeloa,
Però en el moment que ho diu i com ho diu, normalment el Mourinho sempre té una doble intenció.
Tu creus que sí, que hi ha missatge per Arbeloa? Però no eren molt amics, no?
Jo crec que han tingut bona relació, però pel que sé, també el Mourinho no ha estat massa d'acord amb la manera en la que ha sortit el Xavi Alonso, que també era un jugador molt seu, potser més que l'Arbeloa, no? No ha estat massa d'acord amb això. La manera de dir, i li preguntis per el que li preguntis, la manera en la que ho va dir i en el moment que ho va dir... A veure, jo crec que és un missatge...
Tu veus la doble lectura, eh? Tu sí que la veus.
Jo
d'acord.
Home, tratant-se del personatge que es tracta...
Ja li preguntareu a la prèvia del partit, eh? És el moment per preguntar-li, està clar. Molt bé.
El moment del Mourinho, per mi, serà sobretot la prèvia, no? La roda de premsa prèvia, el dimarts, i després una mica, sobretot, els primers minuts. Jo crec que el Benfica està molt malament, té també molt lesionat, i està molt lluny del Madrid, però... Hem de veure si li farà partit o no. El Madrid va una mica més segur, no? Després de Villarreal, té 15 punts, és a dir, pràcticament està dintre del top 8, i bé, no tindrà tanta pressió, no? Però bé, veurem el millor actor del futbol, no el millor entrenador, que a més està, diguéssim, amb el seu final, no?, en la meva opinió, però jo crec que encara el millor actor del futbol actual.
Molt bé, Orfeo. Per cert, que Hendrik avui ha fet
sí.
un hat-trick, Sergi?
Metz 2, Olímpic de Lió 5, hat-trick d'Hendrik, un de penal, i està fent una bona temporada.
Tant,
pocs
sí.
partits, però està destacant el jugador salit pel Madrid.
Està aprofitant amb la samarreta de l'Olímpic de Lió. Orfeo, gràcies, que vagi bé la setmana.
Molt bé, a vosaltres.
A veure, me'n vaig cap a Fontejau perquè s'ha acabat el partit amb resultat espectacular de l'Uni Girona davant del Cué, davant de Gran Canària. Xevi, confirmem sí. marcador victòria.
Sí,
eh?
Al final s'han quedat 103 punts, no ha sigut el rècord. Mira, no sé si la Marta Canella ho sabia. Sabies quin era el rècord d'anotació de l'Uni Girona en un partit de Lliga?
No, ni idea.
109.
Ah, sí? I quant ha sigut?
103. No ho sabia, o sigui, no heu anat a batre el rècord, avui?
No, bueno, no lo sabíamos, pero siempre que estás ahí cerca de los 100, pues siempre quieres llegar, ¿no? Pero bueno, nos quedamos un poquillo cortas.
Escolta'm, com esteu de sensacions? Perquè, a veure, qui més qui menys està pensant en dimecres. Hem de veure si esteu descansades, si el partit us ha servit també per rotar molt, si heu tornat a tenir bones sensacions i si dimecres estem preparats.
Bueno, o sea, esa era la idea, ¿no? O sea, obviamente sin desmerecer a Canarias, pero porque cada partido en Liga es complicado, pero bueno, es verdad que venían ahí de ciertos cambios, les faltaba una jugadora importante, entonces sabíamos que lo primero, conseguir la victoria, pero con buenas sensaciones para irnos a ese partido del miércoles, que para nosotras es una final, con las mejores sensaciones posibles, y bueno, pues creo que ha funcionado, que hemos vuelto a tener un poco esa chispa en la presión a toda pista, creo que se ha encontrado un poco todo el mundo, ¿no?, que hacía falta pues que ciertas jugadas se pasen a casa un poco con esa sensación de estoy bien, estoy preparada, tengo puntos, y el equipo también, que ha sabido pues compartir el balón. Entonces, bueno, yo la verdad me voy contenta porque he visto que hemos llegado a donde queríamos para estar más preparadas para el miércoles, y bueno, ahora a seguir.
Dimecres és el partit, tothom està molt nerviós per aquest partit. Com t'esperes, Fontejau?
Bueno, pues Fontejau como ha estado hasta ahora, que ha sido increíble, que todos los partidos aquí nos han ayudado, o sea, este año creo que somos como especialmente fuertes en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estamos en una situación que hubiésemos firmado el tener la posibilidad de meternos, o casi según otros resultados, en la Final Six con un partido en casa, pues bueno, estamos donde queremos, ¿no? Entonces, nada, pedirles que se acerquen, que hagan lo de siempre, que es apoyarnos hasta el final, y nosotras daremos lo máximo.
Mullet amb un sí o no, estarem a Final Six?
¿Cómo, perdón?
Mullet amb un sí o un no, estarem a Final Six?
Sí.
Molt bé, doncs gràcies per estirar, que sé que et toca ara, la Marta Canella. Ja ho veieu, més prèvia d'aquest partit de dimecres que no pas per la victòria fàcil.
Dimecres a quina hora, Fontejau, aquest partit contra Carola?
A partir de les 8. A les 8 comença el partit.
Molt bé, i el cap de setmana l'únic que tornarà a jugar a casa, és a dir, molts partits seguits a casa, en aquest cas serà diumenge a les 6, contra Estepona, en aquesta lliga, on, insistim, són segones a una victòria del líder, al Saragossa. Gràcies, Xevi, que vagi bé.
Fins ara.
4 minuts i les 8 del vespre, torno a passar pel Palau Blaugrana. Mira, he vist, si no ho he vist malament, és Eric García, que està al Palau, seguint el partit.
Sí,
sí, oi?
Sí, és Eric García. Ha aprofitat el final del
ja
futbol
canviat,
per anar a veure el bàsquet.
Sí. Aquí a primera fila veient el partit. Com va, això?
Doncs mira, 7:47 pel descans, el Barça, que a poc va trobant el ritme, sobretot en base a l'energia de Miles Norris. Per dia de 8 fa uns minutets el Barça, 5 puntets de Norris. Ara perd només de 3, 22-25, i a més té la pilota Nicola Provitola. Anava a comentar això d'Eric, i també, els que pugueu, mireu el pentinat de Kevin Panther. Estàvem acostumats a veure-la amb trenetes.
Estrena,
quan
sí.
anota el triple la Provitola i empata el partit, 25-25, doncs ara porta el cabell doncs diferent, per dir-ho d'alguna manera.
Ah, a veure si m'hi fixo.
Sí, fixa't. Sembla Jabari Parker, perquè
estil
tinguis
afro,
una referència.
Tito.
Sí, estil afro, correcte.
Ara no el tenim en pista,
sí.
oi?
No el tenim en pista, està a la banqueta. El Barça, que s'ha col·locat a 5 a més raig, s'ha col·locat empat 25-25, a més recupera la pilota Joel Parra. 7:04 pel final del segon quart per arribar al descans. Per dia de 8 al Barça, parcial de 8-0. Obert, favorable al conjunt de Xavi Pascual, que empata 25 contra el Tenerife.
Pendents de l'Unicaja a Múrcia, partit que pot condicionar doncs, ja si el Barça és o no cap de sèrie de la Copa. Partit a la pròrroga. Partit al... Sí, primers minuts de la pròrroga, Unicaja 83, Múrcia 82.
Bé, doncs, si guanya Unicaja, ja, independentment del que passi al Palau, el Barça serà cap de sèrie, i si no, guanyant el Barça al Tenerife, també confirmarà aquesta condició de cap de sèrie. Fins i tot perdent ho podria ser, però bé, esperem que arribi a través de la victòria o abans per la derrota d'Unicaja. Yeah!
Dos minuts seran les 8. De seguida arriba la Berta Torrades. Ens recapitula tot el tema de Rodalies. Demà, funcionament parcial. Ara us en donem detalls per tota la gent que demà ha d'anar a treballar. Però abans, sona l'himne de la Champions i el que dèiem, Arbusà, dimecres al Copenhagen, que és un equip que, com passa amb molts equips nòrdics, ha tingut aturada durant aquests mesos, setmanes, diguem-ne, de més fred.
Un mes. Del 13 de desembre al 10 de gener. En aquest 2026, des que s'ha reprès la Lliga, han estat 3 empats i una victòria. En totes les competicions, vaja, perquè també hi ha la Copa, 5è a la Lliga danesa, la Champions ve d'empatar contra el Nàpols, 1-1. És 26è, amb 8 punts, ara fora de la repesca, empatat a punts amb Nàpols, Olympiacos, Atlètic Club i PSV. I recordem, el Barça ha de guanyar tant sí com no, i si és per golejada, millor. Ara té un més 5, té la sort que PSG i Newcastle juguen entre ells, per tant, veurà...
Però clar, de mirar per darrere, cosa, perquè sí. Recordem-ho, amb 13 punts estan el Chelsea, que estaria dins, és l'equip que tanca el top 8, després Barça, que és el 9è, té un més 5, com un gol menys, diguem-ne, que el Chelsea. L'Sporting té un més 5, però ha fet menys gols que el Barça. El City té un més 4. L'Atlètic de Madrid té un més 3. L'Atalanta té un més 1. Tots aquests equips tenen 13 punts. Sí. Chelsea, Barça, Sporting, City, Atlètic de Madrid i Atalanta. Tenint en compte que PSG i Newcastle s'enfronten entre ells i que un quedarà fora de combat, aquí hi ha dues places per definir que se les jugaran tots aquests equips. Chelsea, Barça, Sporting, City, Atlètic de Madrid i Atalanta, i serà una nit espectacular a veure qui és capaç de tenir millor baraix. El
guanyar
Barça parteix amb aquest més 5, però evidentment tot el que guanyi de més, benvingut serà per confirmar plaça al top 8.